Bona tarda, són les dues. Quan sentiu o llegiu un titular sobre violència masclista, quin tipus de víctima us acostumeu a imaginar? Avui fent aquesta pregunta a la redacció, la resposta era si fa o no fa la mateixa per tothom. Una dona de mitjana edat, una dona jove però no molt, una dona d'uns 40 anys... Avui el Ministeri d'Igualtat ha fet públiques les dades de feminicidis que s'han comès a Espanya en el que portem d'any, amb la diferència que aquesta vegada també s'han tingut en compte els casos que passen fora de la parella o de l'exparella. El resultat ha estat que la franja de dones que més feminicidis ha patit és la de les dones de més de 84 anys, seguida per la franja d'edat entre els 60 i els 70 anys. Davant d'aquesta conclusió, el Ministeri ha reconegut que no hi ha prou protocols per a aquest grup d'edat i que començarà a treballar amb entitats com l'IMSERSO per fer-hi front, per saber si a Catalunya també hi ha aquesta falta de protocols i per conèixer també quina és la realitat de la violència masclista. Després de la pandèmia, en uns minuts saludarem a la Laia Rosic, que és directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, comencem pels titulars. L'exconseller d'Interior i vocal de la Junta d'Òmnium Cultural, Quim Forn, critica la llista cívica que proposa l'Assemblea. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Forn ha assegurat que és impossible fer la independència sense els partits polítics.
Sandro Rossell s'ha negat a declarar el judici que ha començat avui, on se l'acusa d'haver defraudat a Hisenda l'any 2012.
L'expresident del Barça ha reiterat la seva declaració de fa 4 anys, mentre que el tècnic d'Hisenda, José Ignacio Mora, ha assegurat que es va simular una activitat professional amb la finalitat d'eliminar la tributació a l'impost sobre la renda. A l'escrit d'acusació, la Fiscalia li demana 2 anys i 9 mesos de presó i una multa de 300.000 euros.
I al Regne Unit, Carles III ha visitat el Parlament de Westminster avui per primer cop com a rei.
Al llarg d'aquesta setmana, les despulles de la reina Elisabet II estaran als palaus de Buckingham i Westminster i també al castell de Windsor. La monarca estarà enterrada dilluns de la setmana vinent.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça ja és a Múnich, on demà disputa la segona jornada de la fase de grups de la Champions contra el Bayern.
L'expedició blaurana ja ha aterrat aquest migdia. Xavi Hernández ha viatjat amb tota la plantilla disponible aquesta tarda a les 7 d'entrenament i roda de premsa prèvia.
I en plana cultural, aquest migdia al Palau de la Virreina s'ha presentat tota la programació de la Mercè 2022, que se celebrarà del 23 al 26 de setembre al Magiró.
El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, ha celebrat que sigui una Mercè com les d'abans, però ha avançat que enguany s'introduiran algunes novetats. Per primera vegada, el correfoc de les festes es trasllada del Passeig de Gràcia i també s'incorpora a la nit de la vigília amb els gegants de la ciutat del Pi i de Santa Maria del Mar.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps continua marcat per la calor, pel sol, tot i que aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat. Una calor que és intensa perquè les temperatures màximes avui se situen al voltant dels 30 a 35 graus a bona part de les comarques de l'interior i entre els 28 i els 30 a la costa, però a la costa amb molta humitat i, per tant, amb molta aixafogor, que es nota especialment durant el dia, però també durant la nit, perquè moltes mínimes no baixen dels 20 graus. Aquesta tarda augmenten els núvols, algun plugim feble, comarques de Ponent, també comarques del Pirineu i del Prepirineu, i per sort a partir de demà comencen per fi a baixar les temperatures. Ho notarem més de cara a la tarda, per tant demà encara temperatures altes al centre del dia, però tarda ja les temperatures aniran baixant i es normalitzarien a partir ja de mitja setmana. Demà però amb un augment de la nuvolositat a tot Catalunya i amb precipitacions que afectarien comarques de Tarragona, comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu, i a la resta serien ruixats dispersos més importants al sud, al Ponent i al Pirineu, mentre que la resta no serien tan destacables. De cara a dimecres, com dèiem, temperatures normalitzades i només algun ruixat cap a les comarques pirinenques.
El Ministeri d'Igualtat començarà a treballar amb l'IMSERSO per crear protocols contra la violència masclista en dones grans. La decisió arriba després que amb la nova classificació de tipus de feminicidis que ha presentat el Ministeri avui s'hagi comprovat que el 58% de les dones mortes per violència masclista fora de l'àmbit de la parella són majors de 60 anys.
És la primera vegada que el Ministeri d'Igualtat presenta dades sobre els assassinats de dones fora de l'àmbit de la parella o exparella, els anomenats feminicidis. Des del gener del 2022, 19 dones han estat assassinades assassinades pel simple fet de ser dones. A aquestes se'ls sumen els 23 assassinats comesos per parelles o exparelles en el que portem d'any. La principal conclusió d'aquest nou anàlisi de les violències masclistes fora de la parella és que l'entorn familiar és l'espai més perillós. N'ha parlat en roda de premsa la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència de gènere, Àngela Rodríguez.
Estas violencias contra las mujeres son violencias que se dan en el ámbito del patriarcado, es decir, en el núcleo del patriarcado que, como siempre se ha señalado, es la familia. La familia en la que se reproducen esas relaciones de poder, esa cultura relacional que muchas veces hace que hijos, nietos reproduzcan las mismas relaciones de poder al respecto de sus madres que se establecen, digamos, por parte de las parejas al respecto de sus parejas.
Una de les dades que ha volgut remarcar la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència de gènere és que durant el 2022 el 100% dels agressors han estat persones conegudes per la víctima.
En aquest sentit, 11 han estat feminicidis familiars i en 9 casos l'agressor era descendent, és a dir, fill o net de la víctima.
A diferència del que passa amb la violència masclista dintre de la parella o l'exparella, en els feminicidis la majoria de dones tenen més de 60 anys. De fet, si es consideren les taxes per 100.000 dones, la més alta és la de les dones de més de 84 anys, seguida per la franja d'edat entre 61 i 70 anys. Tal com explica la secretària d'Estat d'Igualtat, una de les preocupacions del Ministeri és que les dones grans no accedeixen als recursos per fer front a aquest tipus de violències.
Son muy pocas las mujeres que acceden a recursos, las mujeres mayores de 65 años que acceden a recursos. Este estudio mostraba que solamente, digamos, un 16% ha accedido a recursos cuando se trata de mujeres de esta edad. Y nos tiene que preocupar también el hecho de que no exista a día de hoy protocolos específicos a nivel estatal para tratamiento de la violencia en estos ámbitos. Tampoco recursos específicos o, desde luego, de manera muy excepcional en algunas comunidades autónomas.
Pel que fa a les dades generals per autonomies, el Ministeri destaca que les comunitats amb més casos de feminicidis han estat Andalusia, Canàries i Catalunya, que representa el 15,8% del total de casos d'aquest 2022.
Laia Rossich, directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Segons les dades del Ministeri d'Igualtat, Catalunya és una de les tres comunitats autònomes amb més morts per violència masclista en el que portem d'any. La situació general ha empitjorat respecte a altres anys?
Bé, per desgràcia, les dades de feminicidis es mantenen amb una certa, amb un cert nombre relativament estable. És a dir, cada, en els últims anys, doncs, estem al voltant, doncs, de 7, 8, entre 7 i 14, diguéssim, són els, les dades amb les que estem. Clar, dels feminicidis costa molt extreure'n conclusions, diguéssim, clares. S'han fet alguns estudis si tenien a veure amb les èpoques de l'any, amb deteccions, amb... i el que intentem, bàsicament, és aprendre de cadascun dels casos, perquè és veritat que hi ha molta diversitat.
Precisament, no? Avui el Ministeri presentava aquest nou recompte de víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella o l'exparella. A Catalunya també es fa un recompte semblant d'aquests feminicidis?
Sí, de fet, Catalunya ha estat pionera en això, és a dir, Catalunya fa molts anys que recull, que compta els feminicidis que no són només, diguéssim, en l'àmbit de la parella, i són dades que són públiques, eh? Tenim un... en el web es poden trobar. Llavors, en aquest sentit, ja el nostre protocol també recull diferents tipologies de feminicidis, recull els feminicidis, diguéssim, en tots els àmbits, en tots els àmbits que es poden produir, no només de parelles, sinó també doncs, comunitaris o en tots els altres àmbits que es poden produir les violències masclistes. I també recull aquesta figura del feminicidi vinculat. És a dir, que a vegades es pot donar aquesta situació en la que l'objecte de la violència és aquesta dona, però acaba també, desgraciadament, matant-se, no? Doncs un familiar que estava, una persona familiar que estava allà, no? O en el cas de la violència vicària, quan parlem de fills i filles.
En aquest sentit, ho dèiem ara en portada, que una de les coses que ens ha potser sorprès és que en les dades que s'han publicat avui, una de les conclusions és que la franja d'edat on hi ha més víctimes d'aquests feminicidis fora de la parella són dones de més de 60 anys, sobretot de dones de més de 80 anys. I en aquest sentit, des del Ministeri han reconegut que els hi falten protocols per fer front a aquesta situació, perquè les dones grans no accedeixen als recursos com ho fan altres franges d'edat. No sé si a Catalunya també heu notat aquesta situació.
Clar, per exemple, amb les dades d'aquest 2022, que a Catalunya hi ha hagut 9 feminicidis, un 55% estaria aquesta franja de 50 a 60 anys. Uh-huh. No tan grans, no? Per exemple, tindríem un 23% doncs, de 18 a 30 de dones molt joves, no? Desgraciadament. És a dir, que en aquest sentit la variabilitat d'edat és més àmplia. Tot i així, sí que és cert que quan es compte, això ho deia bé la secretària d'Estat, no? Quan es posa a la lupa aquests feminicidis que no són en l'àmbit de la parella, sí que veiem que hi ha una qüestió, diguéssim, que ens alarma i que efectivament hi hem de treballar, que és la d'aquestes mares assassinades pels seus fills, uh-huh. no? Majoritàriament en aquest terme, eh? I que, evidentment, com ella també deia, està travessat per aquest marc patriarcal, perquè molts cops que aquestes mares estiguin tenint cura, diguéssim, o sostenint aquests fills, o les dificultats que tenen aquestes mares per denunciar-los, està molt profundament atravessat, no?, per la pròpia lògica, diguéssim, de ser mare, de la família, del que s'espera de mi com a mare també, no?, i fins i tot la cerca d'aquesta protecció. Això no treu, és a dir, la casuística específica que desvella posar la mirada en quines dones, no?, doncs, desgraciadament, són víctimes d'aquests feminicidis, no treu que, efectivament, veiem, aquí a Catalunya tenim un estudi de fa un parell d'anys, que ens falten eines per millorar, per exemple, la valoració de risc en dones grans. Uh-huh. O per, sobretot, el que deia l'estudi és que hi havia una menor identificació. És a dir, que costava molt més que identifiquessin aquesta violència i tenir el suport per donar aquest pas per canviar-la, no? Per tant, aquí també tenim, doncs, una bateria d'accions a dur a terme.
Per tant, entenc que, tot i que s'hi està treballant, encara no hi ha un protocol concret, no? No sé tampoc si és necessari que hi hagi un protocol concret per la gent gran.
Clar, nosaltres el que tenim és el protocol d'actuació davant dels feminicidis, que és un protocol que vam iniciar a l'octubre de l'any passat i del que en tenim molt bona avaluació, perquè davant d'una situació molt complexa com un feminicidi, millorar la coordinació, l'atenció immediata, el servei d'intervenció en crisi, no només pels familiars o per les persones properes, sinó també, doncs, no sé, per veïnatge, per la gent, no?, per l'escola, si hi havia una criatura que anava a l'escola, en fi, no?, tota la part més àmplia i de seguiment i acompanyament és molt positiva. Per tant, aquest protocol d'actuació davant dels casos de feminicidi, de la situació de feminicidi, el valorem positivament. I una altra qüestió a banda és que, paral·lelament, haguem de tenir un pla d'accions específic per intentar arribar millor, de millor manera, diguéssim, a aquestes dones d'edat més avançada.
Més enllà no, d'aquesta situació amb la gent gran, també en els últims mesos han aparegut estadístiques que indiquen que ha augmentat el nombre de denúncies per violència masclista entre menors d'edat. A què atribueixen aquest augment?
Clar, per part nostra, una de les qüestions, diguéssim, que entenem que és clau és que hi ha una major identificació i també que probablement es denuncien o es demana ajuda, sobretot, per situacions que potser abans es naturalitzaven, es deixaven passar, es minimitzaven, i creiem que aquest és un factor que és clau. I aquí, una de les qüestions també clau és les violències sexuals. Les violències sexuals en aquests darrers anys, no?, especialment des del cas, doncs, no?, conegut com la Manada, el Me Too, etc., hi ha molta menys naturalització es denuncien i també es demana, no?, molta més atenció per aquests casos. Ho situem aquí entenent també que hem de poder tenir aquesta mirada específica de quina és la realitat dels joves, no?, de les adolescents i per tant, què és el que succeeix. Però sí que és cert que normalment en violència masclista s'ha tingut en compte, no?, també perquè la prevenció molts cops es tendeix a fer-la amb la gent més jove, no?, s'ha tingut potser en compte de fer accions específiques per joves per intentar mirar-ho de forma específica i no tant aquest pla que estem elaborant de cara a les persones de les dones més grans.
Encara parlant dels joves, sobretot aquest estiu, una de les principals preocupacions ha estat la dels casos de punxades, no?, que algunes dones havien patit en festes majors o en discoteques. Quina és la situació pel que fa a aquest nou tipus de violència?
Clar, en aquest cas nosaltres sempre reiteraven, no?, perquè creiem que és important que aquestes punxades s'han de poder atendre, per això de seguida, d'immediat, doncs des de Salut, Interior, Igualtat i Feminismes, vam reformular, no?, renovar aquestes actuacions davant les possibles punxades. Per tant, evidentment, hem de tenir en compte bueno, que pot donar-se, diguéssim, i sobretot que hem de saber actuar quan es dona, però també és cert que entenem que probablement la voluntat és la de generar aquesta por, no? La de generar la de coartar la llibertat de les dones, de les noies, i per tant hem de vigilar molt a no contribuir-hi, no? Perquè la llibertat, la seguretat per poder anar on es vulgui, de la manera que es vulgui, l'hora que es vulgui, és bàsica i és clau, no? Per tant, també aquí poder informar, doncs, que després d'aquestes punxades no hi havia, no s'han trobat aquestes, que hi pugui haver substàncies, que ni tan sols cap altre tipus, diguéssim, de fet delictiu associat, i per tant aquí podem també tenir un missatge de contenció, no? És veritat que hi ha una voluntat de generar com aquesta por, però per al que estem preparats, no? Que s'han articulat aquestes actuacions per si la situació es dona, però també que no hi ha aquests fets delictius associats i que hem de poder primar absolutament la llibertat de les dones i de les noies.
Tornant ara sí a la violència masclista dintre de l'àmbit de la parella, altres vegades ja heu explicat que el mes de setembre sol ser un mes en què augmenta el nombre de dones que demanen informació per fer front a aquest tipus de violència. No sé si tenim un motiu concret pel que passa això, no? Que hi ha aquest augment de dones que necessiten informació sobre això.
Bé, en general s'associa als períodes, especialment en els de parella, però també en els àmbits d'oci, no? Perquè l'estiu és l'espai en què es conviu més, sovint es surt més, també es pot tenir més contacte amb les famílies, i per tant molts cops al setembre hi ha una demanda, nosaltres sempre diem, no? Posem per davant el 900-920, que és el telèfon d'atenció, d'informació, és el telèfon que et deriva, no? O t'indica quin és el servei d'atenció i informació a les dones, els serveis d'intervenció especialitzada, el CIES, que pots tenir més propers, i per tant és sí, força habitual que després d'espais, no?, on hi ha hagut més convivència, on hi ha hagut més sortides o més convivència familiar, hi hagi aquesta demanda d'atenció, no? Com diem sempre, un espai on poder anar a parlar, demanar informació, poder reflexionar sobre allò que has viscut, si vols continuar, no?, és a dir, si vols fer un canvi a la teva vida, etc.
Clar, perquè estem a 12 de setembre, no sé si ja teniu alguna dada de si aquest any també s'han dotat aquest repunt.
Les dades normalment les tenim a final de mes, que és les que recollim tant del telèfon d'informació com dels serveis d'atenció. Però sí que és veritat que sol ser habitual. Tampoc és un repunt, és a dir, tampoc és que es dobli bé les demandes, però sí que és veritat que hi sol haver una pujada de les demandes d'atenció.
Doncs Laia Rossich, directora general per l'erradicació de les violències masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes. Moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
L'exconseller d'Interior i vocal de la Junta d'Òmnium Cultural, Quim Forn, critica la llista cívica que proposa l'Assemblea. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, ha assegurat que és impossible fer la independència sense els partits polítics.
Forn creu que els partits són absolutament necessaris per culminar l'1 d'octubre i que cal apostar per la unitat estratègica entre partits, entitats i societat civil.
No és que vulgui fer una defensa dels partits i puc ser absolutament crític amb algunes coses de funcionament de tots els partits polítics, però són absolutament necessaris i no veig poder arribar a aquest objectiu sense els partits.
Sobre el nou marc estratègic que demana Òmnium, ha aclarit que consisteix a sumar nova gent i noves sensibilitats perquè hi ha molts actors que ja no estan a primera línia. També ha convidat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a reflexionar sobre les conseqüències polítiques que comporta no haver anat a la manifestació de l'ANC.
Si hem de prendre nota, doncs és, bueno, doncs les persones que deien que no s'hi havia d'anar i que venia a ser de coses, bueno, doncs què ha passat? I a partir d'aquí que reflexionin i a veure, doncs que entreguin conseqüències. Jo crec que a ningú va enxular. Escolta, jo, a mi ni una sola xulada. Ningú em va increpar.
Per altra banda, els xiulets d'alguns manifestants cap a la secretària general d'Esquerra, Marta Vilalta, al fossar de les Moreres, no li semblen un fet extraordinari, però sí que li agradaria que aquestes situacions no es produïssin.
Precisament, Esquerra avui tanca la porta a un avançament electoral com demana l'ANC i creu que l'entitat fa discursos populistes i irresponsables. D'aquesta manera s'evidencia cada vegada més les discrepàncies entre Esquerra i la principal entitat independentista del país. Des de la seu d'Esquerra, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda, Esquerra carrega contra l'ANC perquè li sembla irresponsable fer una crida a convocar eleccions en el moment actual. A més, creu que seria contraproduent perquè de cara a unes noves eleccions dividiria encara més l'independentisme. La secretària general del partit, Marta Vilalta, ho ha il·lustrat amb el que va passar a les eleccions municipals d'ara fa 3 anys.
No compartim aquesta crida a convocar unes eleccions perquè també en el context en el que estem seria profundament irresponsable. En primer lloc, el govern està treballant pel dia a dia de la gent en un context complicat, en un context també complex.
Vilalta també assegura que en els propers dies s'obrirà les converses amb els diferents actors independentistes per recuperar el consens estratègic. Aposta per fer un converses bilaterals. Ho explica després que avui la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, hagi estat més contundent que les últimes setmanes i hagi dit que veu perfectament possible que Junts deixi el govern si no hi ha avenços a l'eix nacional.
Gràcies, Judit. Tot plegat després que aquest diumenge 700.000 persones, segons l'ANC, i 150.000, segons el recompte de la Guàrdia Urbana, s'hagin manifestat pels carrers de Barcelona per reclamar als partits polítics que facin efectiva la independència. Unes xifres que des del govern espanyol interpreten com un canvi de paradigma.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha dit a Televisió Espanyola que l'11 de setembre indica que Catalunya està passant pàgina de projectes divisius i que els catalans cada vegada aposten més pel diàleg.
Creo que cada vez con mayor claridad están apostando por el diálogo, por las soluciones compartidas, por las soluciones amplias, transversales, que puedan dar respuesta a personas con distintas sensibilidades. Y ese es el futuro de Cataluña. El futuro de Cataluña es el diálogo, son proyectos compartidos, son soluciones amplias y es un gobierno que funcione.
A tot això, en el primer secretari del PSC i cap de l'oposició al Parlament, Salvador Illa, ha demanat avui diàleg i consens després d'aquesta diada.
Sí, també ha assegurat que la diada hauria de ser un punt de consens i de trobada i ha afirmat que aquest any no ha estat així. D'altra banda, el líder socialista ha carregat contra el president Pere Aragonès i les seves declaracions en el discurs de l'11 de setembre i ha apuntat que no li ha agradat el seu discurs i que no era moment de parlar de la gestió del govern. Per cert, que Illa ha anunciat que aquesta setmana la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, es reunirà amb el conseller d'Economia Jaume Giró per parlar sobre els pressupostos de l'any que ve. El partit del cap de l'oposició a la cambra vol saber en quina línia treballa Giró per poder exposar les propostes del PSC i que el departament se les escolti.
I una notícia que hem conegut fa molt poca estona, el Departament de Salut ha habilitat un nou punt de vacunació contra la malaltia de la varola del mico a la Fira de Barcelona.
Des d'aquest dilluns ja es pot demanar cita a través del portal vacunavarola.gencat.cat, vacunavarola.gencat.cat, i agafa cita per demà, dia 13, a partir de les 9 del matí. Per facilitar l'accés a la vacunació, aquest punt estarà disponible els 7 dies de la setmana, en horari de matí i de tarda, i es podrà vacunar totes les persones que viuen a Catalunya.
I en tribunal, Sandro Rossell s'ha negat a declarar avui el judici que ha començat on se l'acusa de defraudar a Hisenda l'any 2012. L'expresident del Barça reiterà la seva declaració de fa 4 anys, on va defensar que havia actuat correctament. Sílvia Muñoz, des de la Ciutat de la Justícia, bona tarda.
Bona tarda. Només durant 10 segons hem pogut escoltar a Sandro Rossell durant el judici en el qual se l'acusa de defraudar Hisenda més de 230.000 euros en la seva declaració d'IRPF el 2012, quan encara presidia el Barça. S'ha negat a declarar.
¿Quiere responder a las preguntas?
No, por consejo de mis abogados no voy a responder las preguntas, pero me ratifico en todo lo que dije en mi declaración de hace 4 años.
En la declaració del 2018, l'expresident va defensar que va actuar correctament, atribuïa la causa a una discrepància en els criteris d'interpretació de la norma tributària i va recordar que Hisenda va canviar els criteris els últims anys. Rossell també va reiterar que no va ocultar ingressos i les despeses eren reals. Una defensa contrària a la del tècnic d'Hisenda, José Ignacio Mora, que ha fet avui assegurant que es va simular l'activitat professional de mediació que feia TOC, l'empresa de serveis que estava el mateix Rossell, per eliminar la tributació en l'impost sobre la renda.
Hizo un arrendamiento que también es simulado, lo cual, y en ese arrendamiento simulado se incluyen parte de los rendimientos de esa actividad profesional falseando el concepto de facturación, lo cual todo, al llevar todos estos ingresos, digamos, a TOC y a su vez en TOC deducir ingresos de carácter privativo o ingresos que no tenía derecho a deducir, pues elimina absolutamente la tributación.
Al judici han declarat alguns clients de TOC i tots ells han defensat que pagaven els serveis que contractaven de TOC a través de l'empresa. Una de les treballadores, Maria Bayona, ha confirmat la poca estructura de l'empresa.
Como la nómina de TOC, eran ustedes cuatro trabajadores.
Sí.
Eran Brenda Elena Paredes, la persona que la ha precedido, José Migales...
La Fiscalia li demana 2 anys i 9 mesos de presó i una multa de 300.000 euros, tot i que li aplica un atenuant per reparació del dany, ja que el 2019 va pagar la quota defraudada.
Gràcies, Sílvia. I en economia, el preu de la llum avui pujarà un 4% respecte a aquest diumenge, fins a superar els 286 euros al megawatt hora.
El preu, però, es manté lluny encara dels nivells màxims de la setmana passada, quan es va arribar a 486 euros de mitjana, el valor més alt, des de l'entrada en vigor del topall del gas. El rècord, però, continua sent de 545 euros al megawatt hora, que es va assolir el mes de març abans de l'excepció ibèrica.
I a l'altra banda de la balança, una bona notícia. Avui es pot començar a cobrar el Premi Extraordinari de la Grossa de la Diada, que ha deixat 2 milions d'euros a Vilassar de Dalt, amb la sèrie 2 del 33.617, que són 50.000 euros per bitllet.
El segon premi, dotat amb 20.000 euros per cada número, ha recaigut en el 57.954. I el tercer premi ha estat el 48.563, dotat amb 10.000 euros per premi.
I l'aeroport del Prat, el Josep Tarradellas de Barcelona, ha recuperat aquest agost el 82% dels passatgers que hi havien abans de la pandèmia del coronavirus.
De fet, aquest agost ha estat el mes amb major nombre de passatgers a l'aeroport català des de principis d'any. La majoria dels viatgers comercials que hi ha hagut a l'agost han estat internacionals. Pel que fa a l'aeroport de Girona, a l'agost ha recuperat el 71% de passatgers que hi havia abans de la pandèmia. L'aeroport de Reus també registra una bona recuperació amb un 82% dels viatgers que hi havia el 2019.
I al Regne Unit, Carles III ha visitat avui el Parlament de Westminster per primer cop com a rei. Allà, acompanyat de la reina Camilla, ha rebut les condolences de la Cambra dels Comuns i de la dels Lords. Aquesta tarda els monarques viatjaran cap a Escòcia.
Després dels discursos de condol dels portaveus de les dues cambres, Carles III s'ha dirigit als parlamentaris per primera vegada com a rei. El monarca ha agraït les paraules de condol i ha citat a Shakespeare, dient que la seva mare, Elisabet II, va ser un model per tots els prínceps vius. El rei també ha dit que el Parlament és un instrument viu de la democràcia britànica. L'acte s'ha acabat després que els gairebé 900 diputats presents hagin jurat lleialtat al nou monarca. A aquesta hora, Carles III i la reina consort Camilla estan viatjant cap a Edimburg, on aquesta tarda es traslladarà al fèretre de la reina des del Palau de Holyrood fins a la catedral de St. Giles, on la família reial la vetllarà.
I a Suècia, la dreta s'ha imposat a les eleccions per un sol diputat. La victòria del bloc conservador ha arribat gràcies als 73 escons aconseguits per l'extrema dreta, que es converteix en segona força per darrere dels socialistes.
El Partit Socialdemòcrata ha obtingut 108 diputats, 8 més que fins ara, i guanya les eleccions. Es manté així la tendència de l'últim mig segle en què els socialistes han guanyat sempre les eleccions. Però el bloc d'esquerres es queda a un escó de la majoria i els socialdemòcrates veuen com se'ls compliquen les possibilitats de mantenir el govern que han ocupat els últims 8 anys. L'escrutini continua en marxa i fins dimecres no es confirmaran els resultats, que poden ser molt ajustats.
Comissions Obreres denuncia Inspecció de Treball el retorn del model de falsos autònoms a Uber Eats.
El sindicat creu que la plataforma intenta eludir l'anomenada llei Rider, aprovada fa un any, i que per això els repartidors a domicili s'estan veient obligats a acceptar la contractació com a autònoms a causa de la precarietat. Comissions Obreres exigeix als treballadors que siguin assalariats amb condicions dignes en comptes de tenir una contractació parcial amb baixa remuneració.
I Uber Eats, per la seva banda, defensa que sí que compleixen la norma.
Sí, asseguren que ara els riders però podran tenir més control sobre l'activitat, ja que, per exemple, l'aplicació permet als treballadors establir la tarifa mínima, conèixer els detalls de la comanda abans d'acceptar-la o escollir com i quan cobrar.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un comprador i venedor d'objectes robats que portava 33 mòbils en dues maletes després que agents de Paisal detectessin pel carrer al passeig de Sant Antoni, al barri de Sants de Barcelona.
La detenció va ser divendres passat i els agents també li van trobar cadenes i anells d'or. Alguns dels telèfons estaven amagats dins d'un parell de sabates.
I la Guàrdia Civil, l'Europol i la policia alemanya han desarticulat una organització que des del 2017 enviava grans quantitats de marihuana al centre d'Europa.
S'han intervingut més de 650 quilos de marihuana, 50 de xix, més de 4 milions d'euros en metàl·lic, 26 vehicles i armes. En total s'han detingut 44 persones, de les quals un dels arrestaments va ser a la Jonquera, quan un transportista portava 167 quilos de marihuana amagada entre taronges.
I en plana esportiva, Xavi, el Barça ja ha arribat a Alemanya, on demà juga el segon partit de la fase de grups de la Champions contra el Bayern de Múnich, que és el rival més dur de la lligueta.
El partit de demà suposa també el retorn de Lewandowski a la ciutat, on va jugar 8 anys, els més esplendorosos de la seva carrera. El partit és important per al Barça, que no vol trencar la bona ratxa que porta, i per això el tècnic Xavi Hernández s'ha endut a 25 jugadors de la plantilla, tot i que a l'hora de fer la llista final hi haurà de fer alguns canvis. També Sergi Roberto, que dissabte no va viatjar a Cádiz per molèsties a l'abductor, ha marxat cap a Múnich. El moment dolç del Barça contrasta amb els dies grisos que viuen a Múnich, on els jugadors estan molestos amb l'entrenador per la manera que té de fer-los jugar, sobretot després d'un inici de temporada on han sumat 3 empats consecutius, protagonitzant el pitjor inici de la Lliga en 12 anys. El Barça farà un entrenament aquesta tarda a les 7 a l'Allianz Arena, escenari del partit, després de la roda de premsa de Xavi i Ronald Araujo prevista per a un quart de set.
Qui també ha viatjat avui cap a Alemanya és l'Atlético de Madrid, que jugarà contra el Bayer Leverkusen.
Els matalassers hi van amb el dubte de si podran comptar sota els pals amb Jan Oblak, que pateix una contusió a la cuixa, i Joao Félix, que no es va entrenar diumenge per precaució a causa d'un cop. El que sí que són segur que no hi seran són els lesionats Tomás Lemar, José María Jiménez, Stefan Savic i Sergio Reguilón.
El nom propi, però, avui del dia en el món de l'esport és el del tenista Carlos Alcaraz, que ha fet història aquesta passada matinada proclamant-se campió de l'Open dels Estats Units i assolint d'aquesta manera el número 1 de l'ATP.
El jove tenista suma també el primer gran slam al seu palmarès i puja al cim més alt del tenis mundial amb només 19 anys, 4 mesos i 6 dies. Aquesta nit ha superat el noruec Casper Ruud, que escala 5 posicions de cop i se situa en el número 2. El triomf consolida Alcaraz en el circuit ATP i el món del tenis ja el veu com el gran dominador dels propers anys per les seves diferències respecte a la resta de rivals. Així ho ha explicat el director esportiu de la Federació Espanyola de Tenis, Javier Soler, en una entrevista al matí a Radio Estel.
Carlos té uns registres tècnics brutals. Ell pot fer, pot canviar altures, pot canviar velocitats, pot canviar angles, pot fer deixades, pot anar a volejar. O sigui, té un ventall tècnic tan, tan brutal que realment amb la pilota pot fer més coses que els altres. I això és el que marca la diferència respecte d'altres jugadors.
Ara Carlos Alcaraz viatja cap a Espanya per unir-se a l'equip que aquest dimecres comença a disputar les finals de la Copa Davis a València. Juntament amb Alcaraz disputaran aquesta competició Roberto Bautista, Albert Ramos, Pedro Martínez i Marcel Granollers. Espanya, recordem, debut a la Davis el dimecres a les 4 de la tarda contra Sèrbia. Després jugarà contra el Canadà divendres i contra Corea del Sud diumenge.
I en futbol femení, les àrbitres acusen la Lliga de no voler arribar a un acord per la negociació del seu conveni salarial i denuncien amenaces.
Recordem que el comitè ha començat una aturada d'arbitratges que ha impedit començar aquest passat cap de setmana la Lliga de Primera Divisió Femenina. Les àrbitres han donat explicacions aquest migdia sobre el procés de negociació que, segons elles, ha bloquejat la Lliga en tot moment des que van començar a negociar ara fa 2 mesos. Ho ha explicat una de les col·legiades, Marta Huerta.
No somos nosotras las que hemos bloqueado el fútbol, ¿vale? Somos parte de él y queremos que crezca al mismo nivel. ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque es ahora cuando tenemos la liga profesional. Y es el único estamento que nosotras no lo somos. Se nos ha acusado en las últimas horas de muchísimas cosas y lo único que aún no hemos oído es si para la liga profesional quiere o no que tengan árbitras profesionales.
El comitè d'àrbitres ha tornat a insistir que la federació no s'aixecarà de la taula i ha convidat els responsables de la Lliga a seure i de nou. Les col·legiades volen anivellar el seu sou amb la realitat actual del futbol femení i estan disposades a que l'assoliment d'aquest objectiu sigui de manera progressiva fins a arribar als 21.000 euros per partit. Per cert, encara en futbol femení, la selecció espanyola s'enfrontarà a la dels Estats Units, que és la millor selecció del rànquing FIFA, el proper 11 d'octubre a l'estadi del Sadar, a Pamplona, en el segon amistós que disputaran la finestra FIFA del mes que ve, un partit que servirà per preparar el Mundial del 2023.
I acabem amb bàsquet perquè l'Uni Girona ja té rival per la semifinal de la Supercopa.
Les noies de Bernat Canut s'enfrontaran a l'Araski Basc, rival el proper dissabte 8 d'octubre a Mendizorroza. El sorteig s'ha celebrat aquest migdia amb els 4 equips classificats i l'altra semifinal, per tant, la protagonitzaran el València i el Perfumeries Avenida. En el cas de superar l'Araski, les gironines jugarien la final el diumenge 9 d'octubre per mirar d'alçar el primer títol d'aquesta temporada. En el seu palmarès, l'Uni ja té 2 supercopes, les que va guanyar l'any 2015 i 2019.
Gràcies, Xavi. I més enllà dels titulars de cada dia, ja ho sabeu que cada dilluns analitzem l'actualitat amb el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i també director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui és un dia, no?, de ressaca, una mica després de la diada de l'11 de setembre d'ahir. Com vas veure tu la manifestació d'aquest diumenge?
Pues mira, quan m'ho has comentat aquest matí, m'has preguntat, jo reflexionava i jo crec que... Jo no et diré com ho vaig veure, diré com crec que ens sentim una miqueta els catalans que... o les i les catalanes que amb aquest tema d'alguna manera participen i es manifesten. Jo diria que ens sentim una mica com les estelades que hi ha penjades als balcons des de fa temps. I em refereixo, no precisament perquè estiguin en bon estat, sinó que ens sentim una mica com si fos una metàfora, que el procés aquest ha perdut color, que a més les banderes estan esparracades amb 2 o 3 trossos, que es mantenen, que és una bona notícia, però que estan en aquest estat. Et diria que la diada d'ahir va ser una miqueta això, no? És a dir, l'estat actual de les forces independentistes i de gent que està al darrere de tot plegat tenen aquest sentiment, no?, de que la cosa ha anat perdent i que precisament no s'està gaire per la labor, independentment que hi hagi un moviment ciutadà que encara apreti, no? És una metàfora interessant.
Déu-n'hi-do, sí, quina metàfora.
Sí, ho és, no?
Sí, totalment.
El meu balcó, disculpa, però jo tinc una estelada així, encara des de fa 2 o 3 anys, no? I es troba en aquesta situació. Jo crec que esparracat, dividit, no?
Clar, perquè tu parles, no, d'aquesta, no, estelada que es va com degradant, no, que es va fent malbé. Quins són els culpables de que aquesta estelada estigui així?
Bueno, és que no s'han reposat, no? Jo crec que des de l'àmbit més ciutadà i la política va haver-hi un moment de gran boom, no? D'aquell moment on va haver-hi la votació, una primera votació, no?, amb el dret a decidir, després una segona a l'octubre, no?, el famós octubre, on semblava que estàvem davant d'un referèndum que podria ser, i després amb una suposada, doncs, declaració d'independència, i es va deixar en mans de la política, que jo entenc que la política, no?, ens va fer trampar o fa trampar aquesta gent que se sent independentista, i a poc, doncs, amb aquest govern de coalició que sembla que no tots tinguin... que a més quedava clar en el pacte, eh? Aquest matí discutien el Jordi Sánchez i la Marta Rovira, semblava que... Però no és veritat, no tenien el mateix plantejament, i això acaba sortint, i les divisions acaben sortint. Jo no diria que hi ha culpables, hi ha causes de trobar-nos en aquesta situació i malauradament, en aquest moment es troben en les forces polítiques independentistes, que també la CUP també té el seu paper, però sobretot en el govern, no?, en aquesta divisió que tenim en el govern.
Clar, en aquesta manifestació potser la novetat una mica va ser, no?, aquesta crítica tan directa cap a les forces polítiques, no? Vam veure diversos pancartes, no?, també alguna foto del president de la Generalitat de cap per avall, no?, aquesta manera com de protestar. En aquest sentit, no?, nosaltres abans de la manifestació ja parlàvem, explicàvem, no?, que Esquerra no hi aniria, que el president de la Generalitat no hi aniria, que era una novetat nova, bàsicament. Tu creus que Esquerra ha sortit molt perjudicada, no?, després de veure aquesta manifestació, el fet de no haver-hi anat, creus que els ha pogut perjudicar molt?
Jo crec que hi ha un altre fet que destacaria qui és el principal perjudicat de la dia d'ahir, que és la crema per primera vegada d'una foto d'un president de la Generalitat de Catalunya. Això no havia passat mai. Va cremar una foto a un president de la Generalitat. Jo crec que la política des de fa temps, on sempre ha tingut aquesta vessant més personalista, no?, de posar-li cara i ulls, posar-li ulls, no?, jo crec que ahir qui en surt perjudicat és el president de la Generalitat. Però penso que fa temps que està passant això, producte precisament de la divisió dintre del govern, no?, i totes aquestes vegades que el president amb el seu equip d'Esquerra Republicana van a Madrid o els de Madrid venen, intenta negociar, i evidentment és molt difícil negociar un govern amb mig govern. Per tant, jo et diria que en aquesta visió més personalista, que segurament qui ha quedat més tocat és el president Aragonès. Crec, em dona la sensació. El president, fins i tot, pel que et deia de la primera vegada que escrivim una foto d'un president, que és preocupant, això.
Clar, perquè, no, tornant una mica, no, a la metàfora que feies al principi, no, de l'estelada, aquesta estelada desgastada, clar, són molts anys, no, d'un independentisme que ha anat pujant i baixant, no, que hi ha hagut moments de més il·lusió, moments potser de més desesperança, ara segurament és un moment força baix, també ens ho deia divendres mateix, ens ho deia la presidenta de l'ANC, que no, ara era el moment de tornar a pujar, de tornar-s'hi a posar, però clar, és després de molts anys o d'un temps en què tot l'independentisme o gran part de l'independentisme ha perdut la confiança amb els polítics. Tu com a conflictòleg, què podries recomanar, no? Ara si Junts i Esquerra volen recuperar, no, aquests independentistes que estan enfadats, com es podria fer això?
A veure, jo quan dic que que hagi tocat el president, ho dic perquè hi ha una certa dissonància entre el que es predica i es fa, perquè ens entenguem, hi ha una certa contradicció, és a dir, Esquerra és un partit, és el primer, diguéssim, partit al Parlament independentista, el Parlament de Catalunya independentista, és el que empeny, no?, empès molt, potser molt més que els altres en aquests últims anys cap a tots aquests processos independentistes. Després també s'hi ha sumat primer Junts per Sí, que ja era aquesta llista cívica, i després Junts per Catalunya, i també la CUP al darrere, tot i que tira més que moltes vegades cap als elements d'esquerra. I per això mateix jo crec que aquesta crisi entre el que es diu i el que es fa és el que provoca moltes vegades, o en aquest cas provoca que hi hagi. Jo crec que la recuperació del que es proposa des de la societat civil, els moviments independentistes i el govern... Mira, avui aquest matí sentia que era Jordi Turull que proposava una reunió, no? Una reunió entre tots per intentar, doncs, establir una agenda. Uh-huh. El que em preocupa una miqueta, i tu em dius, com es fa? Primer, jo crec, sincerament, Diana, que el problema és dintre del govern. I, per tant, jo crec que el primer que s'ha de resoldre és què passarà amb el govern. És a dir, un govern dividit per qüestions electorals, per qüestions polítiques, electoralistes, partidistes...
Creus també que hi ha qüestions personals?
Digues.
Creus també que hi ha qüestions personals? No, tu deies ara, no, qüestions partidistes, interessos... També hi ha una part personal de...
Sí, evident. Jo, moltes vegades, com m'han preguntat, jo segueixo pensant que cal un acte de reconciliació entre aquells que van estar al capdavant de Convergència molts anys i aquells que van estar al capdavant d'Esquerra des dels anys 90 i que van arribar al govern amb el tripartit. Allí hi ha una escissió, hi ha una crisi, hi ha una ruptura que s'ha fet cada cop més gran i que fins que no hi hagi aquest acte de reconciliació on cadascú digui, escolta, jo no vaig portar bé amb això, jo no et vaig tenir en compte amb l'altre, t'he menystingut, t'he maltractat... Això, jo crec que això és present, és a dir, aquesta desconfiança ve de lluny, no és de... I precisament aquesta lluita per l'hegemonia, per aquest espai independentista, on suposadament Esquerra, per Catalunya, que és independentista, i més esquerres, i Junts, que és més potser més de centre, tot independentista, no, en els últims anys, no haurien de picar, però sí que hi piquen. Jo crec que sí, però insisteixo en dir-te que el problema està dintre, és a dir, primer cal resoldre. I en aquest sentit, jo et diria que potser aquest pacte, d'entrada, si te'l mires bé, aquest pacte que va fer possible el govern del país, que ens va il·lusionar o pot il·lusionar molta gent, jo crec que era la llavor del que està passant. Per tant, potser hauria sigut més interessant que Esquerra hagués governat en minoria, amb recolzaments del Parlament, i poder fer la política o l'estratègia independentista que tenia prevista. I ara es fa difícil. Ara es fa difícil perquè les postures jo les veig bastant, bastant allunyades.
També és veritat que, no, avui estem parlant de totes aquestes picabaralles polítiques perquè hi ha hagut la Diada, però més enllà de la Diada, si no hi hagués hagut de Diada, avui segurament només estaríem parlant gairebé de la reina Elisabet, no? És la notícia si més no, pot ser una de les notícies segurament de l'any. Avui vèiem, no, imatges d'un dels primers actes del rei, ja rei Carles III, com a rei. Com creus que tu que canviarà, no, el fet de que hagi entrat Carles III després de 70 anys del regnat d'Elisabet II, tu creus que farà que els britànics deixin de valorar positivament la monarquia o que la vegin diferent?
Vos que digui la veritat, no t'ho sé dir. O sigui, jo quedo... No,
està bé, ser sincer.
Quedo, no t'ho sé dir perquè quedo meravellat i quedo com perplex davant d'aquesta... aquest fanatisme monàrquic que tenen els anglesos. Mm-hmm. O sigui, és una cosa com que m'ha fascinat. Jo crec que independentment del que faci rei o reina al capdavant, els anglesos com que treuen pit de la seva monarquia, no? Són molt de la seva monarquia, del seu rei i de la seva reina. A veure, ho ha de fer molt malament Carles III perquè els anglesos es tinguin en compte. Tanmateix, jo crec que l'assumpte de la Lady Di encara pesa. O sigui, aquí ha de fer... Bueno, potser el que ha d'intentar és, diguem-ho així, passar una mica desapercebut, és a dir, que no tingui un paper molt protagonista, i potser aquest és l'èxit d'aquest rei, no? Mantenir-se i aprofitar-se d'aquest fanatisme, o en positiu, de què? D'aquesta devoció monàrquica, i intentar no ser molt present i no ser un protagonista en cap de les situacions que es donin a partir d'ara.
I ja per acabar, perquè ja tinc a l'Olma Giró aquí esperant per fer la cultura, però evidentment hem de parlar també una mica del Barça, que sí que t'agrada. Demà precisament el Barça juga contra el Bayern, ara ho explicava el Xavi, i també, més enllà del partit en si, és la tornada del Lewandowski al camp del seu exequip, un equip on va estar 8 anys. Com t'imagines tu aquesta rebuda de l'afició, no?, de tornar en aquest camp després de tant de temps visquent coses especials amb ells?
Jo crec que el rebran bé, jo crec que el rebran amb aplaudiments, perquè si alguna cosa tenen els alemanys és que quan has format part del seu entorn, del seu clima, dels seus equips, del seu país, ets un dels seus. Jo crec que el rebran bé. El rebran bé fins que marqui, no? Si marca, ja veurem. Suposo que ningú xiularà res, però segurament si preguntéssim als aficionats del Bayern, doncs en aquell moment estaran enfadats o estaran molestos, però clar, la feina d'aquest jugador és precisament marcar gols, no? Per això és davanter. Però jo he dit que serà correcte i esperem doncs, que el Barça doncs, emporti la victòria del camp del Bayern, no? Que seria... Estupendo.
Esperem que sí, veurem també, no?, si marca o no Lewandowski i també sí. Com ho celebra, si ho celebra més o menys, o més
no,
o menys respecte. Doncs Xavi Pastor, moltes gràcies com sempre per passar per aquí per l'Estel Migdia i ens veiem, bueno, ens escoltem la setmana que ve.
Molt bé, a vosaltres. La propera...
I ara sí, obrim plana cultural. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Aquest migdia, al Palau de la Virreina, s'ha presentat tota la programació de la Mercè per aquest 2022, que se celebra del 23 al 26 de setembre. L'edició d'enguany preveu 12 escenaris de música, 7 espais per les arts de carrer i desenes de places i carrers, que també s'ompliran de cultura popular. El pregó serà de la cineasta Carla Simón i el tradicional toc d'inici encedaran la festa major el divendres 23.
Sí, Diana, aquest any moltes novetats. El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, aquest migdia ha presentat tota la programació que faltava per saber. Per una banda, ha celebrat que sigui una Mercè com les d'abans, perquè recordem que l'any passat hi havia reserva prèvia i també aforament limitat en la majoria dels espectacles. I Jordi Martí, en la presentació, ha avançat que enguany s'introduiran algunes novetats. Per primera vegada, el correfoc de les festes es trasllada al Passeig de Gràcia a causa de les obres que hi ha a la Via Laietana. Per cert, que els carrers dels Passeig de Gràcia ja van anar guanyant protagonisme l'any passat. I a banda dels Diables, aquest any també actuaran els Gegants el diumenge 25 per celebrar que fa 200 anys de la inauguració d'aquest carrer emblemàtic. Algunes de les altres novetats, Diana, s'incorpora la nit de la vigília amb els gegants de la ciutat, el del Pi i el de Santa Maria del Mar. Serà el divendres 23 a 3:15 de la nit, quan els gegants sortiran de Sant Jaume i faran una desfilada nocturna pels carrers del centre. I encara que s'ha anunciat com a novetat, s'ha de dir que és una tradició que es recupera perquè aquesta desfilada ha estat documentada al llarg dels 151 anys d'història d'aquesta festa major.
Doncs, és feina avui, aquí, mirant si s'havia fet, si és novetat, si és novetat. Però ara sí, encara més novetats, perquè la passada de Sant Jaume torna a ser plaça de castells per la Mercè i recupera les exhibicions després de 2 anys de restriccions.
Celebrem molt molt aquesta notícia. El dissabte 24, les 8 colles de la ciutat actuaran a la plaça i l'endemà, el diumenge 25, serà el torn dels Minyons a Terrassa i la colla jove Xiquets de Valls, que ja veurem si ens porten castells de 9 o de 10. Està per veure. Bueno. I per cert, Diana, també que el clàssic piromusical a l'Avinguda de la Reina...
A mi m'agrada molt això, eh?
Doncs mira, que també t'agradarà aquesta notícia, perquè el piromusical aquest any serà amb aforament il·limitat, és a dir, que tornarem a veure les imatges que es veien abans de la pandèmia amb a goma.
Tots ben apretadets, per veure les llumetes, molt bé. Repassem, però també, algunes de les principals actuacions musicals que hi haurà a la ciutat per aquestes festes de la Mercè.
Sí, enguany la Mercè ha recuperat un escenari emblemàtic, com és el de l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, on aquest divendres, a 11:45 de la nit, hi actuarà l'Oreja de Van Gogh. Y solo en aquest mateix escenari, el divendres, hi actuaran el cantautor David Ross i el grup Mosaic. El dissabte, a les 8 del vespre, serà el torn de Samantha i la seguiran les Montses i Tacaban i la Pegatina. I ja l'últim dia de concert serà el torn de Ginestals, Stay Home, Búhos, Habla de mi en presente, Miqui Núñez, Lola Índigo, de Tietz i Doctor Prats.
Déu-n'hi-do. I pel que fa als concerts de la platja del Bogatell... En aquest espai actuarà De la fe i les flores azules a 1:45 de la matinada del dissabte i els que hi aneu podreu escoltar el seu tema Aquí i ara, que és el que està sonant ara.
Sí, i el divendres, si aneu a la platja del Bogatell, a 9:45 de la nit hi actuaran els 31 Fams, seguits del cantant i productor Alice, que per cert, ja ho vam anunciar el divendres, però ha tret nou tema i és la primera cançó en català titulada Què passa, nen? I el dissabte a Bogatell actuaran Marcel i Júlia, els Catarres i ja els anomenats De la fe i les flores azules.
I en canvi també el Teatre Grec també s'omplirà de propostes per aquesta Mercè el divendres 23 de setembre. Hi actuarà la pianista Lucía Fumero i la trombonista.
La trombonista.
Aquí m'has ficat una trampa, perquè de dir-me trombonista, la Rita Payés. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender. El duet serà l'encarregat d'estrenar el cicle de concerts al Teatre Grec.
I el mateix divendres també tindrà lloc l'actuació de les músiques de Frida i Alain Pérez. I el dissabte, Raquel Andrioli i Vinicio Capossela. I finalment el diumenge, a 9:15, 25 anys sense Tete Montoliu i Rai Lema. A la Mercè, Diana, però hi ha més escenaris a moda d'informació ràpida. Una de les zones principals, el Moll de la Fusta. Divendres actuarà l'Unaquí, el dissabte Molly Nilsson i el diumenge Bones of Nirva.
Vale.
I atenció, perquè també s'ha anunciat aquest migdia. Sí. El divendres a l'Avinguda de la Catedral es farà un homenatge a Pau Riba. El concert es diu Nit Tribut i participaran prop de 30 artistes del món de la música i la poesia, com són Enric Casassa, Joan Garriga, Sílvia Pérez Cruz, Adrià Puntí i una versió reduïda de l'orquestra Firelucci, així com alguns dels fills de Riba. A les 10 de la nit serà això.
Apuntadíssim, promet. Perquè promet, serà ben xulo. I més enllà d'aquestes festes de la Mercè, aquest diumenge el Teatre Nacional de Catalunya ha fet 25 anys i el teatre ho celebrarà amb diverses iniciatives sota el lema Per 25 anys més, entre les que destaca una sèrie de trobades amb joves.
Sí, i de fet la directora artística del TNC, Carme Portacelli, en una entrevista al magazín de Radio Estel, ha fet una crida a les noves generacions perquè vagin al teatre, perquè segons ha detallat, el teatre és un punt d'unió de tota la comunitat.
I el teatre és un dels llocs on encara podem bategar junts, estar junts, i tenir aquesta necessitat de crear comunitat i d'estar junts, no? I crec que pels joves és molt important, perquè ells ja han nascut en una era en la qual l'online i totes aquestes coses i les xarxes socials, que podien haver estat una cosa extraordinària, que s'ha convertit en un verí veritablement tremendo, no? Ideològicament i personalment i de soledat. I aquest arxipèlag de soledat que és el món, a dins, en el teatre, això es trenca immediatament.
Portacelli ha exposat, de fet, en aquesta emissora, que l'objectiu de la temporada és que el Teatre Nacional de Catalunya esdevingui una porta al món d'entrada de nous artistes i noves veus que fins al moment no s'havien vist reflexades al teatre. I, per cert, que la directora artística ha detallat que s'esperen molt bones xifres d'assistència de cara a aquesta temporada 22-23.
I ara anem cap a Tarragona, perquè des d'aquest dilluns i fins al diumenge 25 de setembre se celebra Santa Tecla. Durant més d'una setmana, els tarragonins i els visitants surten al carrer per ocupar els espais més emblemàtics de la ciutat, on es duen a terme actes tradicionals, festius religiosos i també gastronòmics.
L'any 2002, Santa Tecla va ser declarada festa d'interès turístic estatal pel govern i des del 2009, festa patrimonial d'interès nacional per la Generalitat. Els orígens d'aquesta celebració es remunten molt, molt enrere, al 1321, quan va arribar des d'Armènia la relíquia del braç de la patrona. Per la Diada de Santa Tecla, que és el dia 23, a la tarda, destaquem l'entrada del braç de Santa Tecla a la catedral amb el tradicional ball conjunt dels elements tradicionals, també els pilars de les colles castelleres, el repic de les campanes i els focs artificials. I l'endemà, el dia 24, hi haurà la jornada castellera de la Mercè, que ho comentàvem abans, amb la participació de les colles de la ciutat que exhibeixen doncs, els seus singulars pilars caminant. I repassant una mica els balls i danses més emblemàtics de tot el seguici popular de Santa Tecla, que n'hi ha moltíssims, o sigui, déu-n'hi-do la cultura popular. Recordem que en els últims anys s'ha dut a terme un important procés de recuperació, doncs, que el que ha fet és que ha anat permetent que Tarragona doncs, disposi d'uns dels seguicis més importants i nombrosos de tots els països catalans. I si passeu per Tarragona durant aquesta setmana, podreu gaudir de la cultura popular amb el tradicional ball de diables, el ball de Serrallonga, l'àliga, la mulassa, el magí de les timbales, els gegants vells, el ball de bastons, el ball de pastorets i el ball de turc i cavallets. I no continuo perquè em quedaria sense
ella. Jo t'estava deixant ja que anessis fent, ja. Estarem atents a tots aquests balls i tots aquests actes que tenim. Gràcies, Olma.
Adéu, Diana.
Un dia com avui de l'any 1944 naixia Barry White. Avui el volem recordar amb aquest You are the first, the last, my everything, que escolteu. I nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Estel. Busques relaxar-te en plena natura i enamorar-te de la bellesa del paisatge de muntanya amb cims que freguen els 3.000 metres? T'agrada calçar-te les botes i trescar muntanya amunt? O bé prefereixes gaudir d'un dia d'activitats per a tota la família en un entorn natural idíl·lic? Doncs a la Vall de Núria podràs fer tot això i molt més. Vine i descobreix la Vall de Núria, una vall única. Respira natura.
Les carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg. Amb
va, però Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
De
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Avui dilluns obrim les portes de la nova llibreria Claret, al carrer Sicília 410 del barri de Gràcia de Barcelona. Ens hi trobaràs de 10 a 2 i de 4 a 8 de la tarda. Per continuar sent referent al nostre país, mantindrem l'oferta de títols actuals, en especial de temàtica religiosa, humanística i literatura infantil, entre d'altres. Descobreix la nova llibreria Claret, carrer Sicília amb travessera de Gràcia. T'hi esperem.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.